tot Catalunya.
Bona tarda. Avui fa 20 anys de la massacre d'ETA a l'Hipercor de la Meridiana de Barcelona, on van morir 21 persones i desenes van quedar ferides amb seqüeles que en alguns casos encara perduren. Alguns dels afectats denuncien que encara no han rebut cap ajuda econòmica ni tan sols se'ls ha reconegut que van ser víctimes. Aquest vespre el govern retrà un homenatge a totes les víctimes del terrorisme. Al Tot Catalunya recordarem aquest trist aniversari, però tenim més notícies. Des de Girona, Clara Jordan, destaquem una estafa amb les hipoteques.
Detingut el director d'una entitat d'estalvis de Girona i dos assessors hipotecaris que cobraven comissions il·legals d'entre 20 i 40.000 euros als immigrants que es volien comprar un pis. De moment hi ha 10 denúncies presentades, però els Mossos d'Esquadra calculen que en els últims dos anys s'haurien aprofitat d'una cinquantena de persones.
A les comarques de Tarragona, Coia, Ballester, mort aquest migdia un tractorista a la Terra Alta.
Un pagès ha mort aquest migdia en provocar un incendi després de patir un accident amb un tractor a la Pobla de Masaluca, a la Terra Alta. L'home de 70 anys anava a ensulfatar amb el tractor quan ha caigut per un barranc. El vehicle ha provocat un foc que ja està controlat i que ha cremat entre 2 i 3 hectàrees.
A la ciutat de Barcelona, Mònica Mas, fuita d'aigua a l'Eixample.
11 blocs del carrer Provença de Barcelona estan sense subministrament d'aigua després de l'espectacular fuita que hi ha hagut a 5:45 d'aquest matí. La força de l'aigua ha provocat un esvoranc de 4 metres a la vorera arran del trencament d'una canonada.
I a Lleida, Rafael Ventura, és notícia un conflicte laboral.
Una seixantena de treballadors d'Aigües de Lleida i Aqualia han començat avui una vaga de 3 dies per reclamar millores salarials. L'empresa que subministra l'aigua potable a Lleida ha fet una oferta per tensar postures, però l'assemblea de treballadors d'aquest matí ha decidit mantenir la convocatòria. La vaga afectarà sobretot els usuaris que hagin de fer tràmits a les oficines.
Als esports escoltarem el més destacat del balanç de la temporada del Barça, que ha fet aquest migdia Joan Laporta, una mostra.
Els problemes d'ordre intern han estat greus perquè ens han portat a aquesta situació.
Ara el trànsit, Cèlia Quintana, bona tarda.
Bona tarda, Jordi. Bé, doncs precisament arran del que comentava fa només uns instants, arran de la fuita d'aigua d'aquest matí que hi ha hagut a l'Eixample i les branques s'ha produït, primer s'ha tallat el trànsit al carrer Provença entre Rocafort i Calàbria i des d'un quart d'una aproximadament que es pot circular per un carril en aquest tram de via. A més, afegir que a la Ronda Dalt hi ha un tram d'aturades ara de Sarrià a Roquetes, sentit cap a la Trinitat, perquè fa només uns instants que també hi havia un vehicle avariat en aquesta zona, ja retirat, i pel que fa a la resta de la circulació, força còmoda i sense gaire problemes. Només les obres condicionen el trànsit.
Gràcies, Cèlia. Bona tarda.
Bona tarda.
El temps amb Jofre Genuer.
Continuarem al llarg d'aquesta tarda amb aquestes temperatures elevades, pròximes als 30, 31, 32 graus a l'interior, i una mica inferiors als valors cap a la costa, però alhora amb humitats més elevades i ambient xafuós, per tant, amb temperatures de sensació també al voltant dels 30 graus. Domini del cel una mica entrenyinat per la presència d'alguns núvols prims, sempre més compactes i de cara al vespre cap a ponent o en el vessant nord del Pirineu. Demà més núvols, calor intensa amb xafuó a la costa, però a la tarda hi haurà més possibilitat de ruixats en el Pirineu.
Tot Catalunya amb Jordi Corbalán.
Avui fa 20 anys de l'atemptat d'ETA al centre comercial Hipercor a la Meridiana de Barcelona. Van morir 21 persones i més de 40 van quedar ferides. Era el 19 de juny del 1987 i 20 anys després una trentena de víctimes segueixen lluitant amb l'Estat perquè encara no han cobrat cap indemnització. Ho recordem en aquest reportatge de Marta Corbalán amb el muntatge tècnic de Víctor Villar.
Estaba haciendo mis compras y de golpe he oído como un ruido, como un trueno, como si viniera de lejos, y de golpe un gran estruendo, un gran cráter, como un...
Divendres 19 de juny de 1987.
El centre comercial està ple de gent que aprofita la tarda per fer les compres del cap de setmana. Sense despertar cap sospita, la tarda Domingo Troitiño deixa un fort sierra a la primera planta de l'aparcament de l'Hipercor. Ningú no sap que està carregat amb gairebé 30 quilos de monal i 100 litres de líquid inflamable.
Les 3 de la tarda i 15 minuts.
Una trucada en nom d'ETA avisa la Guàrdia Urbana de la col·locació d'un cotxe bomba a l'Hipercor. 10 minuts més tard, una altra trucada avisa el diari Avui i el mateix Hipercor. Les forces de seguretat escorcollen l'aparcament. Després de no trobar res, decideixen no desallotjar el centre comercial.
Les 4 i 12 minuts.
El cotxe bomba esclata. Una enorme bola de foc i una gran fumarada surten de dins del centre comercial. L'esplanada de davant de l'Hipercor s'omple d'ambulàncies i bombers. El resultat, 21 persones mortes i més de 40 ferits.
El juicio queda visto para sentencia.
L'Audiència Nacional condemna 790 anys de presó Santi Potros i Rafael Caride per haver ordenat i executat l'atemptat més sanguinari de la història d'ETA. Domingo Troitiño i Josefina Hernaga també s'enfronten a penes que sumen en total més de 1.600 anys. A més, l'Estat és condemnat com a responsable civil subsidiari.
Vint anys després.
Hi ha seqüeles de tota mena, no? Tu comentaves.
Robert Manrique, vicepresident de l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes i víctima de l'atemptat de l'Hipercor.
Quan et trobes amb víctimes d'Hipercor que els hi han matat dos fills, per exemple, o et trobes amb persones que el seu marit, la seva dona, han estat a punt de ser assassinats, han estat molt de temps a la UBI, i resulta que anys després han aparegut les seqüeles psicològiques i l'administració diu que aquestes seqüeles no són derivades de l'atemptat, doncs el que és repugnant, sincerament, és que 20 anys després encara estiguem lluitant amb aquest tipus de coses, no?
Una trentena de víctimes continuen batallant amb l'Estat perquè encara no han cobrat cap indemnització 20 anys després. Tot i que és impossible esborrar el que va passar, les víctimes intenten superar aquell malson.
Aprendre a viure amb el que va passar, intentar que no torni a passar, posar tota la nostra part dintre de la llei per evitar que es torni a repetir un Hipercor o qualsevol altre atemptat, intentar d'alguna forma entre tots plegats que el dia a dia sigui el més semblant possible amb el moment tot just abans de l'atemptat, no?
Era el record del que va passar aquella tarda del 19 de juny de 1987 i el present de les víctimes. Aquest vespre el govern ha convocat a Barcelona un acte d'homenatge a totes les víctimes del terrorisme. El podreu seguir en directe a Catalunya Informació a partir de 7:45 del vespre.
Tot Catalunya.
Els Mossos d'Esquadra han detingut el director d'una entitat d'estalvis de Girona i dos assessors hipotecaris acusats de cobrar fins a 40.000 euros en comissions il·legals a immigrants a canvi de concedir-los un crèdit per comprar un pis. De moment hi ha 10 denúncies presentades, però els Mossos calculen que en els últims dos anys es podrien haver aprofitat d'una cinquantena de persones. Redacció a Girona, Fèlix Martín.
El sotscap de la comissaria dels Mossos d'Esquadra a Girona, l'inspector Xavier Gámez, ha confirmat que fins ara han localitzat 10 víctimes a qui haurien estafat globalment uns 320.000 euros, però creu que el nombre d'afectats i, per tant, la quantitat estafada pot multiplicar-se per 5.
A hores d'ara nosaltres tenim 10 denúncies, sabem de 5 persones més que s'han posat en contacte amb comissaria i no descartem que hi pugui haver moltes més persones fins a arribar a la quarantena, a la cinquantena. Nosaltres considerem, els investigadors han arribat a la conclusió que això pot fer perfectament dos anys que estigui funcionant. Si comptem que ara de les 10 primeres víctimes hem comptabilitzat aproximadament uns 300.000 euros, doncs si fem aquesta mitjana de 30.000 aproximadament, doncs podríem arribar a molts diners.
Tots els casos investigats tenen un nex en comú, immigrants sense recursos econòmics i dificultats amb l'idioma que s'havien adreçat a una immobiliària de Salt per comprar un pis i els quals havien posat en contacte amb una assessora externa que els buscava el finançament. L'entitat bancària amb la qual es formalitzava el crèdit era sempre també la mateixa, una oficina de Caja Madrid a Girona, i els tràmits els feia directament el director de la sucursal, que és un dels tres detinguts.
Ho destacàvem també al sumari. Un pagès ha mort aquest migdia després que ha tingut un accident amb el tractor que duia i ha hagut un incendi. Els fets han passat a la pobla de Massaluc, a la Terra Alta. L'home de 70 anys anava a ensulfatar amb el tractor quan ha caigut per un barranc. Corresponsal Josep Bauví.
Un pagès jubilat de 70 anys, veí de la Pobla de Massaluca, a la Terra Alta, ha mort aquest matí víctima d'un accident de trànsit. Segons ha confirmat l'alcalde de la Pobla de Massaluca, Joan Lluís Cuadrado, la víctima hauria caigut per un barranc amb el seu tractor, provocant un incendi forestal.
Exactament, ha sigut un accident d'un tractor que anava amb la sulfatadora, ha caigut per un barrancó i s'ha pres foc. Llavors, els bombers han anat a apagar el foc i de bones coses han trobat que havia un accidentat allí, que seria un...
Els bombers han localitzat el cos calcinat del conductor del tractor a les 12 del migdia. Al lloc dels fets hi han treballat 8 dotacions terrestres dels bombers de la Generalitat i un helicòpter bombarder que han aconseguit controlar l'incendi forestal.
La mare i el padrastre de l'Alba, l'Helena de Montcada i Reixac, que va quedar en coma per maltractaments, han negat que l'agredissin i han recorregut la interlocutòria de processament que els acusa d'intent d'homicidi. Tots dos han comparegut aquest matí davant dels jutjats de Cerdanyola. Informa Albert Segura.
La mare de l'Alba i el seu company sentimental han negat els fets de què se'ls acusa en l'auto del processament, on s'indica que quan la nena va ingressar a l'hospital el 18 de desembre del 2005 presentava diversos traumatismes i contusions, alguns dels quals fruit d'agressions de caràcter sexual. Per altra banda, segons afirma la filla de l'home, era ell qui també obligava la menor a menjar-se el seu propi vòmit i que li donaven aigua amb una xeringa mentre tenia la boca tapada amb cinta adhesiva. Tant la mare com el seu company han declarat aquest matí davant el titular del jutjat número 6 de Cerdanyola, on ho han negat tot i han afirmat que recorreran a l'audiència. sentència. Per altra banda, ningú ha realitzat cap pregunta i es manté la fiança d'€1.500.000 pels dos.
Robatori espectacular a la Selva del Camp. Els responsables de la cooperativa agrícola d'aquest municipi del Baix Camp estan indignats perquè 24 hores després de denunciar un important robatori a les instal·lacions, la Guàrdia Civil no ha fet acte de presència. Els lladres es van endur prop d'un centenar de plaques solars valorades en 120.000 euros. Tarragona, Carme Cassanyes.
El gerent de la cooperativa, Pere Ferrer, es mostra preocupat perquè en aquests moments no hi ha un cos policial que pugui donar resposta a les necessitats dels ciutadans.
Nosaltres, el que estem més dolguts del tema, és que nosaltres ahir, a primera hora del matí, vam posar una denúncia a la comandància de la Guàrdia Civil i doncs, en aquests moments encara no s'ha personat ningú per mirar, per inspeccionar tot el tema aquest. Gràcies a Déu, doncs, és un tema que està tot assegurat, però doncs, bueno, ningú no s'ha dignat ni a vindre a veure les instal·lacions i doncs, bueno, jo penso que és totalment preocupant que en aquests moments no tinguem un cos policial que pugui respondre a qualsevol atac a la propietat.
Segons Ferrer, les plaques de grans dimensions estan totes numerades i si s'obre una investigació ràpida es podrien localitzar els canals de distribució d'aquest material robat i possiblement detenir els lladres.
11 edificis del carrer Provença de Barcelona estan sense subministrament d'aigua després de l'espectacular fuita que hi ha hagut a 6:15 del matí. La força de l'aigua ha provocat un esvoranc de 4 metres a la vorera. Maria Núria Rebella.
A aquesta hora, els operaris de la companyia Aigües de Barcelona continuen treballant per reparar la canonada de 40 centímetres de diàmetre que s'ha trencat a l'alçada dels números 45 i 47 del carrer Provença, a tocar amb Rocafort, i compten poder restablir el subministrament d'aigua als veïns afectats a la tarda. En un primer moment, han hagut d'intervenir els bombers de la ciutat per treure una moto que havia caigut a l'interior del forat, provocat també per l'aigua de gairebé un metre de profunditat. Els veïns asseguren que durant una hora ha anat sortint aigua amb molta força, fet que ha provocat la inundació d'alguns baixos, com el de la botiga de Viram, situada just davant de l'esvoranc.
Plena, la botiga plena. Jo quan he baixat aquest dematí, allà a les 7:30, a les 8, jo ja estava fet. Ha sigut a les 5 del dematí i, clar, pues no, se'ls ha rebentat la canyeria general. Això no té culpa de ningú, suposo, claro. El que passa que m'ha entrat tota i després deu haver tornat a recular. He anat a sortir. Però allà dintre està inundat.
De moment no s'han especificat les causes que han provocat el trencament de la canonada, però fonts de la companyia Aigües de Barcelona apunten que ha estat un fet fortuït.
Ens quedem a Barcelona perquè el govern de la Generalitat ha aprovat aquest matí un pla de viabilitat per sanejar els comptes de l'Hospital de Sant Pau. Aquest centre sanitari acumulava en els últims anys un deute de 180 milions d'euros amb la Seguretat Social. Des del Palau de la Generalitat informa Carles Baraiber.
La fundació que s'encarrega de la gestió de l'Hospital de Sant Pau rebrà un crèdit de prop de 250 milions d'euros que li permetrà eixugar el deute amb la Seguretat Social i posar al dia els pagaments als proveïdors. El conseller d'Economia, Antoni Castells, és qui ha explicat el paper de la Generalitat en el Pla d'Ajustament de Sant Pau.
El contracte programa consisteix en que l'Hospital de Sant Pau, la Fundació Hospital de Sant Pau, adquirirà aquest crèdit de 248 milions d'euros, amb el qual podrem posar al dia la situació financera i, naturalment, per poder pagar el que suposa aquest crèdit, el que tindrà l'Hospital de Sant Pau és la garantia que ofereix el contracte programa amb el govern de la Generalitat.
Actualment l'Hospital de Sant Pau presenta uns 17 milions d'euros anuals de pèrdues i és per això que la seva direcció s'ha compromès a mantenir una política austera per moderar les despeses i també a mantenir la plantilla actual.
3:15, a aquesta hora els titulars. Pilar García, bona tarda.
Hola, bona tarda. Hi ha hagut un atemptat en ple centre de la capital iraquiana, Bagdad, que ha provocat almenys una setantena de morts i més d'un centenar de ferits. Ha explotat en hora punta un camió bomba al costat d'una mesquita xiïta. L'atemptat coincideix amb el començament d'una ofensiva dels Estats Units contra la insurgència al nord del país, a una província de majoria sunita. En clau política catalana, destaquem que Jordi Pujol adverteix a Josep Antoni Duran i Lleida que la política d'aliances de Convergència i Unió, després de les eleccions generals, la marca la federació i no pas un partit en solitari. Pujol no descarta declaracions a Catalunya Ràdio al trencament dels dos partits si Duran insisteix a marcar sol l'estratègia. Per la seva banda, el líder d'Unió respon que no ha pensat mai a trencar la federació i assegura que la política d'aliances la marcaran els dos partits. I de la crònica de successos, una avioneta que feia feines de fumigació s'ha estavellat aquest matí en una zona boscosa de Moixent, a la comarca de la Costera, al País Valencià. Un dels tripulants ha mort i dos més han quedat ferits.
Catalunya Informació.
La sorra ben neta. Dutxes, papereres, servei de vigilància i primers auxilis. Les platges són un espai públic i de convivència. Per unes platges netes i segures, el teu ajuntament i tu feu un bon equip. Diputació de Barcelona, xarxa de municipis.
Catalunya.
Més coses. L'arribada del TGV a Tarragona, ara fa mig any, ha fet pujar d'una manera notable el nombre d'usuaris del tren per anar fins a Madrid. Segons Renfe, des que aquest corredor ferroviari es pot fer en alta velocitat, el nombre de viatgers ha passat de 88.000 a 188.000. Per altra banda, a partir d'aquest dissabte hi haurà dos trens nous tots els dissabtes. Redacció Tarragona, Colla Ballester.
Segons Renfe, que fa una comparativa entre els primers 6 mesos d'aquest any i els de l'any passat, aquesta xifra suposa un increment del 211% respecte als clients que el 2006 van utilitzar els trens d'aquest corredor a les estacions de Tarragona, Reus i Valls. El trajecte del TGV més utilitzat ha estat el de Camp de Tarragona-Madrid amb un 82% del total de bitllets, seguit del Tarragona-Saragossa. En canvi, només el 3,7% dels clients han utilitzat el TGV per anar de Tarragona a Lleida. L'èxit del servei, que ha mantingut un índex de puntualitat del 97,2%, ha fet que Renfe augmentés de forma progressiva l'oferta els últims mesos. La línia Camp de Tarragona-Madrid va passar de 5 a 8 trens per sentit el mes d'abril i el 7 de maig es va augmentar la velocitat fins als 300 km per hora. Aquest mateix dissabte ja hi haurà dos trens nous, un que sortirà de Tarragona a les 6:20 de la tarda i un que sortirà de Madrid a 11:45 del matí.
A Girona, l'Associació Turística d'Apartaments denuncia la falta de voluntat política per acabar amb el mercat il·legal del lloguer d'immobles i reclama l'aplicació urgent dels decrets i l'elaboració d'un estudi a fons que mostri clarament l'abast d'aquest fenomen que els fa competència deslleial. Els representants de l'associació es reuniran d'aquí a 15 dies amb el conseller Huguet per abordar aquesta qüestió. Girona, Clara Jordan.
L'ATA es queixa que des del 8 de gener, en què van tenir una primera trobada amb el govern, no s'ha posat en marxa cap iniciativa per intentar frenar el fenomen dels apartaments que es lloguen de manera il·legal a les comarques de Girona. Per això tornaran a fer la mateixa reclamació a la reunió que mantindran el 29 de juny amb la conselleria. Aquest és un fenomen que augmenta, tot i que no hi ha cap dada que ho demostri. Per això, justament, reclamen un estudi a fons, tal com explica un dels responsables de l'associació, Josep Coma Posada.
De fet, una de les nostres reivindicacions amb l'administració, justament, és un estudi a fons d'aquest parc, és a dir, de conèixer exactament la realitat que no es coneix. No se saben exactament avui en dia quin nombre d'apartaments turístics s'estan llogant legalment.
Respecte a les expectatives per aquesta temporada, l'ATA s'espera un juliol fluix i un bon agost salvat pels estiuejants de l'Estat, malgrat que destaquen cada cop les reserves es fan més última hora. L'Associació d'Apartaments Turístics té ara mateix 134 associats a les comarques de Girona amb una bossa de 10.000 immobles.
A Lleida, els treballadors en vaga d'Aigües de Lleida i Aqualia s'han manifestat aquest migdia des de les oficines de l'empresa La Rambla Ferran fins a la plaça Paeria. Així han mostrat el seu malestar per la negativa de l'empresa a acceptar les seves reivindicacions salarials. Els treballadors també han reclamat més implicació a l'Ajuntament per resoldre aquest conflicte. Segons els sindicats, el seguiment de la vaga, convocada per 3 dies, és d'entre el 80 i el 90%. Ho amplia Estela Bussoms.
Darrere de pancartes on es podia llegir aigua cara, sous baixos o per un salari digne, s'han manifestat aquest migdia una quarantena de treballadors de l'empresa concessionària del Servei d'Aigües de Lleida, després de decidir per majoria mantenir la convocatòria de 3 jornades de vaga. Els manifestants han entregat un manifest al cap de gabinet de l'alcalde de Lleida, Àngel Ros. Segons el comitè d'empresa, les possibles avaries que es produeixin durant aquests dies estan cobertes pels serveis mínims. Els usuaris que poden resultar més perjudicats són els que acudeixen a fer tràmits a les oficines. El responsable del sector de l'aigua de la UGT de Catalunya, Gregori González, ha demanat implicació de les autoritats de Lleida per un conflicte que considera molt justificat.
Les autoritats d'aquí de Lleida haurien de ser responsables amb aquesta situació, tenint en compte que està molt justificat, que els treballadors volen un augment de salari perquè s'ho mereixen, perquè s'ho estan pagant el mateix, molt més, els convenis de Girona, de Barcelona i fins i tot de Tarragona.
L'última oferta de l'empresa consisteix en un increment del sou del 4% no consolidat en nòmina i vinculat a la negociació del conveni provincial que comença aquest dimecres.
Actualitat ara a les comarques de Barcelona. L'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat es reuneix avui amb el Ministeri de Foment per demanar-li el soterrament de poc més de 2 quilòmetres de l'autopista B23 entre l'entrada a Barcelona per la Diagonal i el pont de TV3. Amb aquesta actuació es vol acabar amb la contaminació i el soroll que han de suportar els edificis situats al voltant de l'autopista. Esplugues, Josep Ferrer.
Construïda a finals de la dècada dels anys 60, l'autopista B23, anomenada antigament A2, divideix en 2 Esplugues de Llobregat. Per aquest motiu, l'alcaldessa de la ciutat, la socialista Pilar Díaz, s'ha desplaçat avui a Madrid per reunir-se amb el secretari d'Estat d'Infraestructures del Ministeri de Foment, Víctor Morlán. Damunt la taula hi ha la proposta que ha elaborat conjuntament l'Ajuntament i la Delegació de Foment a Catalunya, on preveu enfonsar l'autopista 100 metres sota terra, de manera que es creï un continu urbà entre banda i banda de la ciutat. A l'espai cobert de l'autopista es crearia una gran zona verda per a ús ciutadà. Es tracta del projecte més important que ha elaborat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat en els darrers anys, ja que si s'acaba executant, comportarà canviar totalment la fisonomia del municipi.
I a Badalona, l'Ajuntament ha enderrocat una de les finques del parc de Cal Arnús. Aquesta casa, que era l'última que quedava habitada dins el recinte, va ser desallotjada divendres passat. Jordi Gonzalo.
La casa del Pou del parc de Cal Arnús és història. Aquest migdia diversos operaris l'han enderrocat després que divendres fos desallotjada la família que hi vivia. Eren les últimes persones que encara habitaven dins el parc. L'Ajuntament ha explicat que ha decidit enderrocar-la perquè no formava part del catàleg de patrimoni de la ciutat, tot i les peticions per conservar-la. De fet, encara hi ha pintades i cartells en el parc demanant-ho. Aquest enderroc no és el primer. Temps enrere ja s'havia enderrocat la casa dels porters i del garatge. Dilluns seguiran els enderrocs amb les cases auxiliars al Mas Pairal, entre elles la casa dels masovers. El parc de Cal Arnús ha estat i és encara l'escenari d'un dels processos judicials més llargs de la història de Badalona. La darrera sentència retorna a Juan Alberto Arnús una parcel·la del parc. Tot i que el litigi no s'ha tancat, el parc ha estat inaugurat diverses vegades, la darrera a pocs dies de les eleccions municipals.
Més notícies de Catalunya. 177 socorristes de Creu Roja vigilaran aquest estiu 36 platges de la Costa Brava en una campanya on tornaran a posar les banderes que alerten de la presència de meduses.
De les 18.000 assistències que van fer l'estiu de l'any passat, la meitat van ser precisament per atendre picades de meduses.
L'alcaldessa de Girona, Anna Pagans, vol impulsar el treball conjunt amb la resta de municipis de l'àrea urbana a partir de la redacció d'un pla director urbanístic.
Aquesta és una de les prioritats del nou govern municipal, segons ha destacat aquest matí en una entrevista a l'Espai Mig Quart de Catalunya Informació.
I millor al Centre Històric de Lleida.
L'Ajuntament ha iniciat les obres per millorar l'accessibilitat de 54 carrers del Centre Històric i la senyalització dels edificis artístics de la ciutat.
I abans dels esports, passem encara per l'Alt Urgell. Una fundació privada està treballant des de fa anys per recuperar l'església de Sant Vicenç d'Estamariu, una joia del romànic del Pirineu de Lleida que estava en estat ruïnós. Ara, a través de l'ajuda pública i d'empreses privades, presenta un aspecte molt millorat i s'ha pogut començar la recuperació d'unes pintures romàniques de gran importància. Lleida, Rafael Ventura.
Sant Vicenç d'Estamariu a l'Alt Urgell és una església romànica típica perquè, a diferència de la majoria, té tres naus. El temple va ser construït al segle XI. Fins a la dècada dels anys 90, l'església de Sant Vicenç va estar molt deteriorada. Des de l'any 93, una fundació privada de Sant Vicenç d'Estamariu se n'ocupa. Aquell any, aquesta entitat privada va descobrir a l'àpsid central unes pintures romàniques. Ara, tècnics dirigits per experts de la Generalitat retiren poc a poc la calç que cobreix les figures religioses, alhora que injecten a les parets un producte que consolida les pintures. Ferran Rella, director dels Serveis Territorials de Cultura a Lleida.
S'està sortint, doncs, un peu del Pantocràtor, que s'assembla moltíssim al peu del Pantocràtor de Taüll. Caldrà veure un cop això s'hagi observat en la seva totalitat quins són els paral·lismes pictòrics i el mestratge que ha fet possible aquestes pintures originals d'Estimariu.
La restauració de les pintures s'acabarà d'aquí a uns 3 mesos i costarà uns 60.000 euros.
Esports, Carles Vila, a la porta ha fet autocrítica.
Sí, ha anunciat d'entrada el president blaugrana madura amb els jugadors i l'aplicació rigorosa d'un codi de disciplina interna, un fet que no s'ha produït aquesta temporada. La porta ha donat per feta la continuïtat de Rijkaard, Ronaldinho i Samuel Eto'o.
Sí, Frank Rijkaard serà entrenador del Barça la propera temporada i, a més, fa front a la propera temporada amb una màxima motivació, un coneixement absolut d'aquestes mesures, perquè han estat consensuades amb l'entrenador, i per altra banda també conscient de les errades que tots hem fet aquesta temporada, no?
L'Espanyol, per la seva part, ha anunciat la renovació per dues temporades d'Ivan de la Penya. Sentim les impressions del migcampista blanquiblau.
Y el esperado, lo que todos queríamos, y nada. Son dos años de contrato y nada, dos años más en el Español. Si cumplo esos dos años serían siete años en el club y la verdad es que bastantes años ya en el Español.
I a Tarragona avui han presentat Javi López com a nou tècnic del Nàstic. Tomàs Fortesa, bona tarda.
Bona tarda. Javi López ha estat presentat aquest matí com a nou entrenador del Gimnàstic per les pròximes tres temporades. Aquest potser és el punt del contracte que més ha sorprès.
Esto es porque hay un proyecto de futuro, porque hay seguridad en lo que se está haciendo, porque hay consenso y yo creo que eso es importante, que el entrenador y que el grupo de trabajo que se forme en el NASTIC tenga estabilidad y tenga tiempo para, bueno, pues para realizar el trabajo pues que queremos y el proyecto que nos hemos propuesto. Yo creo que eso es importante.
Pel que fa al capítol de baixes, el club tan sols ha confirmat que Canuto continuen els porters Bizarri i Álvaro Iglesias, a més dels jugadors Matellán, Ismael i Merino. Amb tots els altres s'ha de negociar, fins i tot amb els cedits.
També canvis a la Unió Esportiva Lleida, on ha plegat 7 consellers, l'entrenador i també el director esportiu. Anem a Lleida. Daniel Badia, bona tarda.
El Consell d'Administració de la Unió Esportiva Lleida reunirà aquesta tarda per definir el futur més pròxim de l'entitat. En aquesta reunió, en què es preveu l'assistència del màxim accionista del club, Tatxo Benet, s'estudiaran les dimissions que van presentar divendres passat 7 consellers. Tots ells han justificat la dimissió en coherència amb la marxa del president Xavier Massana, que va abandonar el club el dia 30, i per facilitar les coses a Tatxo Benet a l'hora de constituir un nou consell. Precisament dels 7 consellers dimissionaris, n'hi ha alguns que més endavant tornaran al club per integrar-se al nou consell d'administració. La reunió d'aquesta tarda també servirà per confirmar Nacho Rivadulla com a nou president del club. Rivadulla, amic personal de Tatxo Benet i que forma part del Consell d'Administració de Lleida des de la temporada 98-99, ocuparà el càrrec de forma provisional fins a la constitució d'un nou Consell d'Administració. Avui també es confirmarà que Carles Bonet és el nou gerent del Lleida en substitució de Josep Menchón, que ocupa el càrrec des de l'any 1992.
També avui s'ha fet la presentació oficial de Pedro Martínez com a tècnic de la Casbah i Girona. Martínez, que ha estat tècnic entre d'altres equips del Joventut i també de l'Estudiantes aquesta temporada, s'ha marcat com a objectiu mantenir el gran nivell que ha tingut l'equip durant aquesta temporada. Recordem que Svetislav Pesic, una vegada va trencar la seva relació amb el gerent de l'equip de Girona, Antonio Maceiras, ha decidit acceptar l'oferta i marxar a entrenar al Dinamo de Moscou. I també avui, a 9:45, el Barça torna a jugar a la pista del Madrid al segon partit del play-off final de la Lliga ACB. L'equip blanc domina aquesta sèrie per una victòria 0.
Carles, bona tarda.
Bona tarda.
Ho deixem aquí, el control de so, Rosa Silluer, producció, Antoni Moleros, ha parlat Jordi Corbalan. Bona tarda.